Junts torna a registrar la llei perquè Catalunya assumeixi les competències en immigració, però Podem s'hi continua resistint. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Us ho ha avançat aquesta emissora. Junts insisteix a la delegació de competències d'immigració per Catalunya, però Podem ja adverteix que si els de Puigdemont i el PSOE volen que això tiri endavant, hauran de replantejar tota la llei d'estrangeria, Estel Batet, Carles.
Junts ha retallat al màxim el preàmbul de la llei a què Podem es va agafar per tombar la transferència l'any passat, en considerar racista la petició dels independentistes. Un gest encara insuficient pels morats que ara diuen que el problema és la llei d'estrangeria en general. Sentim Míriam Nogueres al Matí de Catalunya Ràdio i la resposta que li ha donat Ione Belarra.
Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els molestava ja no hi és.
No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
Això enmig de la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez ha anunciat avui que compareixerà al Congrés la setmana que ve per donar-ne explicacions.
Serà el 3 de setembre, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
Doncs un dels temes que haurà d'aclarir Pedro Sánchez és si el CNI va fallar en preveure la tragèdia o si va amagar informació a la resta del govern espanyol. Es fa gran aquesta polèmica per les diferències entre els ministres Marlaska i Robles. Avui els socialistes neguen cap contradicció entre tots dos, però el Partit Popular furga en aquesta divisió i reclama que la directora del CNI també doni explicacions.
Se puede alertar de que se está moviendo las redes para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró.
Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
Mentrestant, de la crònica internacional. Una inundació massiva sobtada a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, ha deixat un nombre indeterminat de desapareguts, però que en tot cas es compta per centenars i podrien ser milers.
Sí, perquè comptant només els turistes que eren a l'àrea afectada, s'ha perdut el contacte amb 400 viatgers. La tragèdia l'hauria desencadenada un terratrèmol i la posterior esllavissada. Els vídeos que s'han penjat a les xarxes s'hi veu una onada gegantina que engoleix edificis, carreteres i persones en una àrea on hi viuen 50.000 persones.
Mentrestant, dol oficial avui i demà a Roda de Barà, el tarragonès, per la mort de les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides pels aiguats de dissabte a la matinada. Clara Echeverría Domingo.
Les dues víctimes estaven dormint a l'interior d'una parada que la família tenia al port de Roda de Barà quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquesta tarda i ha decretat dos dies de dol.
A Barcelona, la pluja s'ha liat aquest matí amb els bombers a l'extinció de l'incendi de Collserola, que ha quedat estabilitzat després de cremar o d'afectar com a mínim 54 hectàrees. Marriera.
Passades les hores més crítiques del migdia i ja de cara a la tarda, els bombers esperen poder donar l'incendi ja per controlat. Tots els veïns ja han tornat a casa, s'han aixecat el confinament. Hem parlat amb la Montse, veïna de Torre Baró, que resignada contemplava els arbres cremats davant de casa seva.
Esto nunca se había quemado tan cerca de las casas, pero ahora se ha quemado todo.
I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, per un nou conflicte veïnal. Ara, sobre si s'ha de tancar o no el camí privat del port de Cabús que porta cap a Andorra. Sofia Cabanes.
Bon dia, sí. Una part dels veïns, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, acusa l'altre bàndol, on es troben els hereus de Sansa, d'instal·lar sense cap consens un cartell que prohibeix el pas de vehicles cap a Andorra.
Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, sentirem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, parlant de Julián Álvarez.
Sí, però ja us avanço que ha donat poques pistes sobre el possible fitxatge de Julián, però sí sobre la idea de davanter que voldria Flick. Julián, per cert, que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè en principi no es trobava bé. Flick també ha confirmat que Rodri debutarà el partit de demà i que Valde tornarà a la convocatòria per aquest partit contra l'Atlètic Club, que juga al Camp Nou. Aquest matí el porter croat Livakovic ja passa revisió mèdica, firmarà ara el contracte amb el Barça fins al 2030 i a la Lliga aquesta nit es juga al Madrid Real Societat.
Sabíem ara, sí, com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
Bon dia, doncs, amb retencions localitzades. A la Tobia 2 d'Esparreguera, Abrera, direcció Barcelona, la C33 a Montcada i Reixac també d'entrada per vehicles de variants, l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord, després que han retirat dos camions accidentats ahir a Montroig del Camp, i la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera d'entrada a França.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, quin és el panorama?
Bon dia. Doncs un panorama tranquil. Aquesta tarda els núvols s'aprimen a molts sectors de Catalunya, però encara no desapareixen. Per tant, de moment fan una mica el ronso, però sí que el sol acabarà sent present a moltes comarques, encara que sigui una mica espantat. Demà al matí, més sol a tota la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a l'est, i a la tarda més intervals de núvols, sempre amb calitja, pols en suspensió, que aquest matí amb les gotellades a diversos punts de Catalunya han deixat una mica de fang. La temperatura, que avui és més baixa que en dies passats, demà tendirà a pujar una miqueta, però entre divendres i diumenge, amb més sol, tendirà també a baixar novament.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 i la notícia és que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. És una informació que us ha avançat Catalunya Ràdio aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat de PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat ara el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou, Jordi Corbalan.
Sí, Junts ha tornat a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat aquesta vegada per suprimir el gruix de l'exposició de motius política de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut, doncs, la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla ara de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueras ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
Refreden els de Podem novament el seu suport a la llei, si bé no es tanquen a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només, diu, el preàmbul de la llei.
No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. I és que en el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar la llei i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
Tot això, com us diem, en el context de la crisi migratòria a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles, unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis del govern espanyol. Madrid, Pablo Brujat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, Defensa, i Grande Marlaska, Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI al Congrés per aclarir la veritat. Esther Muñoz, la portaveu dels Populars, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
La ministra de Defensa en el Congreso y el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
Però els socis de Pedro Sánchez tampoc s'ho expliquen. Des de Sumar, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
Ara mateix està en marxa aquí al Congrés la Diputació Permanent, que a la tarda justament votarà si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
I mentrestant, aquest dimecres també és notícia la catàstrofe que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet. Ha estat per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. L'arribada s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts, Jordi Baró.
Diverses imatges aèries permeten fer-se una idea de la destrucció massiva causada avui per una inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones intentant fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és a hores d'ara de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, 100 d'ells de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat a la zona. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a la Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
I mentrestant, a Catalunya han mort dues dones, mare i filla, conseqüència de les fortes pluges de dissabte passat. Van ser uns aiguats, ho recordareu, molt focalitzats al Baix Penedès i al Tarragonès. Les víctimes eren a Roda de Barà i els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
Per cert, que després de la polèmica pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils a la població davant d'aquell episodi de dissabte a la matinada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert avui la porta a retocar els protocols.
Hem de veure si realment els protocols de les sales es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes sales, els llindars de perill, es pot revisar?
Ara és gairebé un quart de tres i els bombers calculen que si el temps no canvia podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Això després que aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa i diuen que moltes de les cases són a tocar del bosc i que, per tant, calia intervenir en aquest bosc. Anem amb la nostra unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi. José Antonio Rodríguez Marriera.
Bon dia. Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno, i és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
I mentrestant, canviem d'escenari. El poble occità de Pomàs, a tocar de Carcassona, intenta recuperar-se del tornado, que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Tenim una enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
Al poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
Com vols que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
I de tornada a casa, primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. Segur que heu vist les imatges. Aquesta denúncia l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura, Pilar García.
Doncs sí, perquè segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat a la força. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. L'origen de tot és que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
I per tant, afegeix, un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol.
Atenció també avui a això. Rússia considera prematur concloure que el que és una visita altament inusual al país del director de la CIA pugui ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. Xavier Vilà.
Sí, el Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà.
Doncs bé, el conflicte a Ucraïna precisament aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt més lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solias.
Bon dia. Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que, en un termini més o menys raonable, podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Slovians Kramatorsk.
Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
I de Rússia al Pakistan. On hi ha com a mínim 14 nounats morts en un hospital d'Islamabad. Maria Núria Rebella.
Han mort després que es declarés un incendi a la sala de maternitat arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de l'electricitat en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció.
Ara és un quart i mig de tres i parlem de la crisi d'habitatge. I ho fem perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost d'un pis, de la butxaca dels compradors n'han de sortir gairebé 50.000 euros d'entrada. És una suma que, òbviament, no és a l'abast de tothom, Laia Ortega.
Doncs no, una persona sola ho té molt difícil. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, eh? El 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la financiació exterior.
Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. Els tipus d'interès mitjans ja freguen el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
Tot i les dificultats, Laia, el nombre d'hipoteques, com diem, va a l'alça.
Sí, al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada els anglesos. Unes compres que per ara no tenen cap fre normatiu, a no ser que es tracti de grans tenidors.
I seguim parlant de diners, perquè la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. De fet, això ho diu un estudi, un informe de la UGT, Montse Genarriba.
Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
I ara us parlem del transport públic, perquè l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. I això després que l'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho ha de permetre. Com funcionarà tot plegat, Joan Garcia?
Com ja passa a ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés a qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Servirà només per viatjar, això sí, amb bitllet senzill. I amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil, doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
I ens quedem a Barcelona. Perquè l'Ajuntament de la capital i també el govern construiran 4 noves residències públiques per a la gent gran. Els equipaments tindran places residencials i també de centre de dia. On s'ubicaran aquests centres, Toni Fortesa?
Doncs es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina, el Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària pels usuaris que estan en aquestes residències.
Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
I, per cert, que la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes PUA per a les persones amb discapacitat. Serveixen per subvencionar material que facilita l'autonomia personal, com llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o transport adaptat, Toni.
El programa no s'activava des del 2023 i ara preveu cobrir despeses dels últims 3 anys. Les entitats socials alerten que aquesta demora deixarà fora molts sol·licitants, tot i complir els criteris. La convocatòria del 2026 té gairebé 7 milions d'euros de pressupost i cada usuari pot demanar fins a 9.500. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti el pressupost disponible.
Ara falten 30 segons per 2:15. Marxem al Pirineu. I fem amb una història d'aquelles que, inevitablement, amb molta gent li criden l'atenció. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port del Cabús ha obert un nou conflicte a Tor. El Pallars Sobirà, una part dels veïns, acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. Sobre els senyals horaris de 2:15, ens ho explica la Sofia Cabanes.
Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
La problemàtica que tenemos aquí són les mismes tres cases que han tenido también, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
Jo penso que primer tot s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
Del Pallars Sobirà marxem cap al Baix Empordà perquè el desequilibri entre els recursos que tenen els municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies. Al litoral d'aquesta comarca, els més petits, com Mont-ras, es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen. Maria Rovira.
Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
No sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant quin ha de ser l'ajut per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
I ara saltem cap a les Garrigues, on l'Ajuntament de Juncosa ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que pugui reobrir el bar Casal del poble tancat des del juliol. La trentena de candidats que ja s'hi han interessat fa preveure que la reobertura es pugui garantir. Per a Joan Álvarez.
Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
Que vinc sol, si vull companyia, he d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, ahir el bar és un punt de reunió social.
Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
Catalunya migdia.
Així tenim el dia, així us ho hem explicat en aquest Catalunya migdia, en què també són notícia les estrenes de cinema que s'avancen avui, aquesta setmana.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
I entre altres, el que arriba a les sales és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que és l'últim títol de Ridley Scott, també, i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Marc Garriga.
L'esplèndida El ser querido és la història del retrobament d'un pare absent, director de cinema reconegut mundialment, amb la seva filla, aspirant actriu. Ell vol recuperar el contacte amb ella i li ofereix un paper en la seva pròxima pel·lícula, però el rodatge demostra que amb les bones intencions no n'hi ha prou. És una pel·lícula que parla de com cadascú construeix la seva memòria, de les difícils relacions paternofilials amb famílies enllaçades i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. Sorogoyen firma un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes, les dues al voltant d'una taula, insuperables. També arriba La constelació del perro, de Ridley Scott, un interessant western postapocalíptic, introspectiu, poc esperançador, interessant, però amb alguns problemes de to i de guió. Això sí, compta amb un repartiment infal·lible. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Completen les novetats Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, la millor de tota la saga, La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de moda, Callum Turner.
El que heu sentit és el dictamen d'en Marc Garriga i el que sentiu ara és La invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Gay, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies. Barcelona, Valèria Obereda.
Seth Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Seth Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
I canviant de pantalla, 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Ho fan de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Claudia Roses.
Ja fa 3 anys que l'ISDEC i Munt estan a la zona de negocis, un punt de trobada per a reunions amb inversors i professionals i alhora un espai interactiu per provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISDEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquest esta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina. Com explica la CNN, David Jaume Andreu, d'Undercoders.
Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important, probablement, de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
L'ISEC vol reforçar la feina i la visibilitat del sector català dels videojocs en una fira com el Gamescom.
I a Cervera arriba el moment del foc i les bruixes. Divendres comença la Calarre, però ara ja estan en marxa els tallers pels més petits. Anem amb la Noèlia Caselles i participen un centenar d'infants.
Sí, d'entre 3 i 13 anys, que fan tota mena d'activitats per preparar-se per la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties.
Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçador. D'ànimes.
La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
I abans dels esports, propostes de música en directe. Començant per Buos, que és el grup que actua aquesta nit en plena festa major de Sant Genís a Vilassar de Dalt, el grup de Calafell, que aquest any celebra 20 anys de trajectòria, cantarà les cançons més emblemàtiques que l'han portat a ser un dels grups més reconeguts del panorama musical català.
Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí...
Amb un to molt diferent, el grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begú. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet que combina música d'arrel tradicional catalana. I Girona posa el punt final al cicle Notes del Parc. La violinista Anna Urpina presentarà L'Eixant de Mis, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc juntament amb altres dones músiques. I amb una sintonia gens barroca arribem als esports. Laia Tudel, amb un nou missatge de Joan Laporta per fitxar Julián Álvarez.
Falten 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i atenció que el Barça no llença la tovallola per Julián. Esportivament, demà el Barça debutarà a la Lliga al Camp Nou, jugant contra l'Atlètic Club, en el que serà també el debut de Rodri. I a la prèvia d'aquest partit ha parlat el tècnic Hansi Flick, ho ha fet de Julián Álvarez, però és que fa pocs segons que també ha parlat, com dèiem, el president del Barça, Joan Laporta. Joan Fitó, què ha dit Laporta?
Doncs no ha tancat la porta, valgui la redundància, a la incorporació de Julián Álvarez. Diu el president que el Barça segueix en disposició de fitxar el futbolista argentí.
Molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres doncs, estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi ha fet.
Laporta ha assegurat que tothom és conscient que Julián només vol jugar al Barça, que només vol ser futbolista del Barça i que el problema, en aquest cas, el té l'Atlètic de Madrid.
Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
Doncs Joan Laporta que confirma que fins l'últim dia esperaran Julián Álvarez en aquest mercat d'estiu, que l'oferta no ha caducat, es manté vigent fins l'últim dia. Veurem com finalment si l'Atlètic de Madrid doncs, fa algun moviment més o es manté aquesta posició de no voler negociar amb el Barça. Tot això és el que ha dit Laporta o el més destacat del que ha dit el president del Barça, però com dèiem abans, també ha parlat Hansi Flick.
Sí, abans de tot, avui Julián no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, no per cap acte de rebel·lia, sinó que no s'ha entrenat per aquesta indisposició. Li hem preguntat a Flick sobre Julián, n'ha parlat el tècnic alemany, alineat amb Laporta i amb Deco, diu Flick, però que han de pensar en el futur i no en el present.
For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat, hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir, i més, i més, i més, i més. El club està fent una gran feina. Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
Doncs tot això al voltant de Julián Álvarez, però com dèiem, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça Athletic Club, i serà el debut del fitxatge estrella de l'equip blaugrana d'aquest estiu, com és Rodri.
Sí, demà tindrà minuts el migcampista madrileny, debutarà amb el Barça, ho ha confirmat avui Flick. S'ha tornat a entrenar avui Rodri, entrarà a la convocatòria, per tant, és un dels noms del partit de demà. Rodri, qui no hi serà és Gavi, diu Flick que està bé, Gavi, però que necessita almenys una setmana per recuperar-se del cop al genoll. Però Flick li ha restat importància a aquest problema que va tenir el partit contra l'Elx.
Valde estarà convocat?
Sí, entrarà a la llista, demà serà amb l'equip. Ha dit Flick que no sap si serà titular, si jugarà o no, però que està molt compromès amb el Barça, al 100%, que ha millorat moltíssim, que ha de millorar moltíssim, i ha tornat, doncs, Flick a dir que tots els futbolistes que treu la Masia és impressionant, però vaja, el conflicte amb Alejandro Valde, en principi, solucionat pel tècnic blaugrana.
I com veu Flick a Lamine Yamal?
Doncs el veu bé, diu que està bé, ha explicat, ara el sentirem, que va tenir un petit problema durant el partit contra l'Elx, però que ha tingut poques vacances, que s'està entrenant dia a dia, que han d'anar dia a dia, però vaja, diu Hansi Flick que Lamine és un geni.
Mira,
sí, va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamine és un geni. Tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
He's outstanding and we need him.
I fa dies que us expliquem i estem parlant del fitxatge de l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Fa dies que us diem que avançava bé les negociacions. Ara mateix, Josep Gaya, quina és l'última hora?
Sí, principi d'acord entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. El club blanquiblau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. Si finalment el jugador compleix els requisits de la clàusula, l'Espanyol haurà de pagar el traspàs del jugador i ja serà propietat del club blanquiblau. S'espera que en les properes hores el futbolista arribi a Barcelona per passar la revisió mèdica i que aviat s'oficialitzi aquest fitxatge.
Doncs a punt de poder fer oficial aquest fitxatge important per l'Espanyol de Brian Zaragoza. Mentrestant, l'equip que treballa doncs, per preparar el partit que tenen dissabte contra el Real Societat, avui el jugador Urco González de Zarate ha parlat en roda de premsa.
Sí, Urco, que afronta la seva tercera temporada com a jugador blanquiblau, visitarà la que va ser casa seva durant molts anys. En la roda de premsa ha parlat del partit d'aquest dissabte i ha remarcat que serà molt especial.
Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
També ha parlat del joc de l'equip i a més ha assegurat que no es mourà del conjunt blanc i blau.
I avui juga el Madrid de Mourinho, debuta a les 9 al Bernabéu contra la Real Societat, el primer partit de casa. Hauria de servir per tancar alguns dubtes, tot i, recordem, la victòria que van aconseguir davant de l'Espanyol, Carles Vila.
En aquest partit a Cornellà, el Madrid va poder guanyar gràcies a un gol a última hora de Carlos Espí, ja en temps de descompte. Caldria, per tant, mostrar un major domini en el joc i també del partit per no crear els primers dubtes en el nou projecte de Mourinho. El portuguès vol evitar ser la màxima atracció en l'estrena dels blancs al seu estadi.
No quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
Mourinho torna a tenir problemes en defensa. Rodrigo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitar seran baixa, la qual cosa no li permetrà moltes variacions en aquesta línia. Pel que fa a la Real Societat, els de Matarazzo van perdre el primer partit de Lliga contra el Betis, tot i jugar amb un gran nivell i tenir sempre el control. El tècnic nord-americà tindrà també la baixa d'Álvaro Odriozola. A l'últim precedent, al Bernabéu, el Madrid es va imposar la passada temporada per 2-1 en un partit molt igualat.
I del futbol al ciclisme, després del cop d'autoritat ahir de Tadej Pogacar guanyant la segona etapa del seu compte particular en aquesta vuelta, avui la ronda espanyola arriba de ple a Catalunya. Cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes. L'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Isaac, com tenim l'etapa?
Mira, ara mateix a 123 quilòmetres fora al final, encara queda molt, eh? Una jornada, com deies, que ha començat a Falset, s'acaba aquí a Roquetes. Veurem si el vent és protagonista. De moment aquí pica una miqueta. Hi ha quatre corredors que són cap de cursa: Bergnes, Calzoni, Gafuri i Diego Uriarte. La diferència respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants, és de poc més d'un minut, insisteixo, quan queden 123 quilòmetres per al final.
I després d'aquesta nova exhibició que dèiem d'ahir de Pogacar a la Vuelta, això diu que això vol dir que ja està sentenciada aquesta Vuelta, Isaac, o encara podem tenir alguna sorpresa?
Bé, sempre en podem tenir alguna, però la sensació generalitzada és que Tadej Pogacar, amb aquests més de 3 minuts que li treu ja Primo Roglic, segon classificat, tercer és Enric Mas, bé, que té la Vuelta molt encarrilada, la té molt a prop, si no passa res estrany. De després de només 4 etapes ja està sentenciada. De fet, fixa't, Sepp Kuss, un dels grans, quart a la general, deia això ahir, just després d'acabar-se l'etapa.
Sí, sí, és imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
Abans de l'etapa, un director català, Xavi Florencio, de l'equip Bahrain, em va alertar. Atenció, que avui Tadej Pogacar pot sentenciar la Vuelta. Després de l'etapa ens deia això.
Sabem que és el millor del món, està per davant de molts corredors a nivell físic, i avui una etapa que li anava pues, molt bé amb ell, no? I quan han vist en Peixalís que es quedava ell sense equip, pues, ha anat cap endavant. Per no quedar sense equip pues, era la millor opció per ell, i ens ha deixat allí tots tirats.
Ahir Tadej Pogacar va guanyar en solitari després d'atacar a 50 quilòmetres de meta. És la setena victòria amb un atac més llunyà al seu historial. La primera, l'Estrada Bianca del 2024, aleshores va atacar a 81 quilòmetres de meta.
Deu minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Xavi Hernández.
Xavi.
Ja.
Okay.
Yeah. Xavi like chocolate.
Yes, okay, thank you very much.
Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot. No? Third one, third position, at least we are in the
podium. Així explicava, entre altres coses, com es pronunciava i com es pronuncia el seu nom, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, que és el nou entrenador de Països Baixos.
Catalunya migdia. Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars FI.
Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlids. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Catalunya migdia.
Doncs des d'ahir a la tarda, oficialment Xavi Hernández ja és el nou tècnic de Països Baixos. Ahir el vam sentir. Avui hem pogut veure a les xarxes un vídeo de Van Gaal donant-li la benvinguda, recordant com el va fer debutar al Barça i desitjant-li molts èxits a la selecció. I ahir a la presentació, a més, també, Carles, Xavi Hernández va deixar clar que serà fidel a l'estil Barça.
Xavi va reconèixer la seva admiració per l'estil de joc holandès, el que va qualificar d'universitat del futbol. Lagareng té el difícil compromís de tornar a la selecció dels Països Baixos a l'èlit mundial. Diu, però, que no li fa por la pressió i que, òbviament, el seu estil de joc serà el del Barça.
Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar portar-ho aquí a la federació.
Xavi accepta amb humor no haver estat la primera opció. De fet, va ser la tercera, després de Guardiola i Slot. El nou seleccionador neerlandès confia que Frenkie de Jong, un dels capitans, es recuperi aviat. Diu també que vol gaudir del moment i que l'equip tingui capacitat de competir i de guanyar. Xavi Hernández ha firmat un contracte fins al 2030, al final del Mundial. El seu debut serà contra Alemanya el mes que ve a la Lliga de les Nacions.
I fa uns minuts sentíem el president del Barça, Joan Laporta, parlant del possible fitxatge de Julián Álvarez. Eren unes declaracions, una entrevista que ha fet als mitjans del club, una entrevista que hem estat seguint, el Joan Fitó l'estava seguint. Primer hem sentit els fragments al voltant de Julián Álvarez, però és que ha parlat d'altres qüestions i de qüestions també importants, com és tots els incidents que van passar ells amb l'aficionat del Barça i l'Estelada.
Sí, Laporta ha confirmat que es va posar el club i ell personalment a disposició d'aquest aficionat i de tota la seva família, i el president del Barça, evidentment, condemna tot el que va passar el diumenge al Martínez Valero d'Elx.
Per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
Ha explicat Laporta que espera que això que va passar a ells serveixi, doncs, perquè es deixi d'estigmatitzar l'Estelada, i que dijous, demà, contra l'Atlètic Club, doncs, hi haurà una, ha dit Laporta, textualment, exaltació d'Estelades en el partit contra l'Atlètic Club.
Doncs aquest serà l'ambient que s'espera el president del Barça demà al Camp Nou, el partit entre el Barça i l'Atlètic Club. Abans es farà el sorteig a la Champions, un sorteig que podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio, i avui sabrem els últims equips classificats per a la fase Lliga, perquè es disputen els últims 4 enfrontaments, Josep.
Sí, tots els partits del dia d'avui són a les 9 del vespre. L'AEK d'Atenes juga contra el Levski Sofia. A l'anada el partit va acabar 0-0. El Viking Noruec s'enfrontarà al Dinamo de Zagreb. En el partit anterior el resultat va ser d'empat a 2. El Estelle rebrà l'Slovan de Bratislava amb un empat a 1 a l'anada. I l'Olímpic de Lió s'enfrontarà al Fenerbahçe també amb empat a 1 a l'anada. Respecte a la jornada d'ahir, ja tenim 3 equips més classificats. Són el Sabah de l'Azerbaijan, el LASK austríac i el Bodo Glimt. Tornarem a tenir l'equip revelació de la temporada passada a la Champions League. Pel que fa a la Champions femenina, el Madrid i la Real Societat, segon i tercer de la Lliga la campanya anterior, disputen els partits d'anada de l'eliminatòria de classificació per la fase principal. Els partits són Ajax-Madrid i Chelsea-Real Societat.
Arnau Martínez Díaz a València des de primera hora d'aquest matí, i el que ha de ser un dels seus substituts...
Espera, Eduard, no corris tant, que t'he de presentar, perquè ara obrim la carpeta de la segona divisió. Hi ha moviments als despatxos del Girona, marxa un jugador i Eduard Solà, que té moltes ganes d'explicar-ho, n'arribarà un altre.
És a València des de primera hora d'aquest matí, i el que ha de ser un dels seus substituts, el lateral dret, Javier Boñar, ja és a Girona. Tots dos pendents de la revisió mèdica per anunciar els seus respectius fitxatges. El traspàs d'Arnau a València no arribarà a la clàusula de rescissió de 8 milions d'euros, però el Girona rebrà un fix de 6 milions més un en variables i es guarda un tant per cent d'una futura venda. Arnau tenia contracte amb el Girona fins a la temporada que ve. Arnau deixa vacant el lateral dret de l'equip de Quique Álvarez, que ja té un dels seus substituts, Javier Boñar, de l'Atlètic Madrid, que la temporada passada va debutar amb el primer equip del Cholo Simeone. Té 21 anys i arribarà en propietat. La seva incorporació també s'hauria d'anunciar a les pròximes hores.
Aquest que sentiu és una de les noves incorporacions al Centre d'Esport Sabadell, que acaben de presentar ara fa pocs minuts al costat d'un altre fitxatge. David Gallofré, de qui es tracta?
Es tracta dels davanters Nikolaj Obilski i Nicolás Gioacchini. Obilski arriba procedent del Córdoba i firma per les dues properes temporades. El rus ja ha entrat a la convocatòria pels dos partits disputats de Lliga, però encara no ha debutat. L'altre reforç és Nicolás Gioacchini, davanter estadounidenc de 26 anys, que la temporada passada militava a l'Astaràs grec. El davanter va ser titular diumenge passat en l'empat a 0 contra el Castelló. Amb aquestes dues incorporacions, el Sabadell ja suma fins a 12 cares noves. El proper partit, dissabte a les 5 davant l'Almeria i a la Nova Creu Alta.
I moviments també al bàsquet de l'Uni Girona. Marta García.
Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulka, firma per una temporada i arriba procedent de la Sulmaria Mallorca-Palma. D'ell ens en dona més detalls el director esportiu del club, Pere Puig.
Amb l'arribada d'Adut Bulka, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
I en el futbol sala, Laia, avui també han presentat en el Barça Igor Ribeiro de Sousa i també Suheil Mujedin.
I abans d'acabar, una nova presentació avui, la de la final de la Copa Catalunya de Futbol, que enfrontarà el Sabadell i el Barça Atlètic i que jugarà el pròxim 2 de setembre.
Serà a la nova Creu Alta de Sabadell i suposa la reedició d'una final que ja es va disputar fa 10 anys. En aquella ocasió, el 2016, els dos equips es van disputar el títol que va caure del cantó del Sabadell. Ara, al present, màxima il·lusió dels arreclinats, com remarca l'exjugador d'ara en la direcció tècnica, Rubén Martínez.
Nosaltres afrontem aquesta final amb la màxima il·lusió possible. Com a jugadors no es té la possibilitat de guanyar un títol tots els dies. Des de l'enfrontament que vam tenir contra el Ripollet, aquesta competició l'hem enfrontat amb la mateixa, o sigui, amb les màximes ganes possibles per poder guanyar la competició. Desitgem que hi hagi un bon ambient de futbol a la nova Creu Alta i que sigui un gran partit.
Les entrades ja estan a la venda a la web de la Federació Catalana. Els preus oscil·len entre els 13 i els 17 euros amb descomptes per als socis del Sabadell. La final serà el pròxim dimecres 2 de setembre a 8:45.
I un apunt de piragüisme, Marta?
La banyolina Laia Pèlac s'ha classificat per les semifinals del K1 1000 metres després d'acabar segona en la seva sèrie. Això és el Mundial de Poznan a Polònia, que ha començat avui mateix. Demà de vesprada, la semifinal.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més, Esports de Catalunya Ràdio, amb el Tot Costa. We'll be right back.